titular sobre aquesta sèrie, Mònica Planes,
a veure,
és que jo no me la volia mirar. Jo no volia. Anatomia d'un escàndalo. Ho té tot en contra. El títol és molt dolent.
És molt dolent. El títol és molt dolent. Jo vaig pensar...
Anatomia de Grey? Un escàndalo de què?
Els escàndalos ja ens els han donat amb el Very British Scandal.
Sí, els hem vist tots.
Un altre. I l'anatomia de ja està molt subat, no?
I vaig veure un cas, una investigació, una violació... Això és Anatomia d'un escàndalo a Netflix, per si la voleu provar. Que té un problema, que t'enganxes.
No sé si és la trama, si és l'elegància, l'estètica, l'actriu... Té alguna cosa com magnètica.
Totalment.
I després que et penses que vas a veure una cosa molt convencional i resulta que té les seves singularitats.
Això fan expressament. Posen el títol dolent perquè no tinguis el llistó molt alt.
Està bé.
Ja podria ser, eh?
Sí, sí,
ja
podria
ser. Ja podria ser.
De superar les expectatives. Sí, en aquest sentit, la sèrie ho fa. Supera les teves expectatives inicials.
I avui he vist, senyor Marcelí, que a la Natza Ferrer li ha agradat una mica i tot,
sí?
Aquesta sèrie.
Sí. Li ha agradat una cosa, una... No me'n sembla ni que li hagi agradat alguna cosa.
Estic tergiversant una miqueta la realitat, perquè tampoc és que hagi dit que li hagi agradat. Ahir que li havia agradat al final. Ha vingut a dir això en un tuit que ha fet.
Ara sí que em voldria morir.
Vols dir que es troba bé? Igual ha tingut una insolació.
No, sí, és a dir, que ella venia a dir... Ara us llegiré el tuit, eh? Però ella venia a dir que, tenint en compte com és la sèrie, que podia ser, doncs, força convencional, malgrat tot...
Ho ha trobat bé.
Té un final que li ha agradat.
Això ha estat un empatx de mona.
Diu, sobre Anatomia d'un escàndalo, diu... Res de nou... Però quin gust al final.
Però bueno, se l'ha vist tota.
Sí, exacte.
Jo crec que al final està ben trobat, perquè hi ha un moment, a la meitat de la sèrie, o potser al quart episodi, que dius, aquí què estem fent? O sigui, un cop ja t'has enganxat, dius, ara què estem fent? O sigui, ara es tracta de veure el judici, llavors això quan ha de durar més, no? I la sèrie té la capacitat per fer un gir. I aquest gir, punt número 1, has d'acceptar les llicències narratives i dir d'acord, ho compro per continuar, perquè hi ha alguna cosa que et grinyola, però dius...
Hi ha uns girs de guió que si no te'ls creus ja pots canviar.
Sí, ja, dius, home... Però dius, mira, va, ho compro i continuem la història.
Però per què, tu que et dediques a això? Per què
ens passa? Allò que es mori el Bobby o torna d'un ovni...
No és el cas, però és això. Però tu que t'hi dediques, per què?
Jo crec que és, primer, perquè l'enfoc que fan del conflicte és diferent a les altres sèries. I, per tant, dius, vull continuar, vull veure com resolen això. I és que no es tracta de saber... Sí, potser que expliquem l'argument.
Sí,
expliquem-ho.
Sí, sí, sí.
Són les interioritats familiars d'un escàndol polític. Un ministre britànic té una relació extramatrimonial amb una jove investigadora parlamentària del partit. L'afer salta als diaris. Ell ho ha de compartir amb la seva dona. Ha passat això.
Ho comparteix perquè ha de saltar als diaris.
Exacte,
si no, de dir.
No és que li no, faci un sentiment de...
Si no, no ho hauria dit.
És probable.
Ell això li diu, de dir, escolta, sí, m'ho dius perquè aquí hi ha alguna cosa més.
Clar.
I és, no, surt demà al matí, surt a tots els diaris.
Sí.
I, a més, hi ha la part més greu, i és que aquest amant l'acusa d'una violació. I a partir d'aquí hi ha un judici... I la sèrie és no el judici i saber si la va violar o no. Aquí, diguem que queda molt clar tot el que era la situació de consentiment o no consentiment d'aquesta relació o de la relació sexual d'aquell moment, sinó com a la dona li canvia la perspectiva de qui és el seu marit. I això sí que és diferent d'aquest tipus de sèrie.
Clar, perquè sortim del judici i anem a casa.
Esclar.
Ella va donar suport moral, la dona.
La dona va amb
ell. Marit.
Va
amb
ell,
sí. Que passa que ella seu al pis de dalt i ell, de tant en quant, que està allà al banquet dels acusats, al banc dels acusats, se la va mirant per veure quina cara fa i quina cara
això,
fa.
Però això es feia abans amb els judicis antics, que les dones estaven separades.
El públic, en aquest cas, està dalt, no?
Ella decideix agafar una certa distància.
Sí.
Ella acompanya el seu marit.
I va de públic. Però pel cas és important que ella hi vagi.
Però quin any era això? Quin any representa?
No, és actual. No, és actual, actual. És a l'actualitat. Ells han sigut nòvios des de la universitat i és una parella perfecta. És el matrimoni ideal, aparentment feliços. Com, ella confia molt en el seu marit. Sí, ell sembla un marit que s'estima molt la seva dona i per tant sembla un matrimoni que no té fissures en aquest.
Com jo com la meva E. Igual.
Igual, eh?
Sí, sí.
Fins al dia que passa...
Hasta que me vaig donar compte que m'he posat los cuernos con uno de los palos de selfie ahí en Roma.
Bueno, no és el mateix cas.
Un paquistaní que estava ahí vendent palos de selfie.
Quin final tan estrany,
sí,
no?
Sí, sí. Ahí en la Fontana de Trevi me va dir, veu aquel que està vendent palos de selfie? Pues... el palo mágico.
Bé, la sèrie és diferent.
Sí, sí, afortunadament. No descarto que tingui un argument i una sèrie, també.
Pues sí, jo sí, lo tinc que vendre i aniré a notar-hi a fer...
Total, que ella està dalt i ella l'acompanya. Sí, llavors, quan acaba la declaració, clar...
Torna cap a casa.
Torna cap a casa i tu tornes cap a casa amb ells.
Exacte. I es tracta una mica de veure, des del punt de vista d'ella... quines estratègies està fent servir sempre el seu marit. No només al judici, sinó amb ella també, com sent la, com ella explica o com l'amant explica com va ser aquesta relació, tots són elements que ajuden a tenir una nova perspectiva de quina és la construcció de la realitat que fa el marit i, de fet, de quina és la seva manera d'anar pel món. Esclar.
Perquè la dona li diu, el que l'amant està explicant,
ara,
a mi també m'ho fas, jo m'ho conec, això.
Sí, amb aquesta pàjara li has fet...
Li fas el mateix que em fa.
Exacte.
Sí, sí, clar.
I llavors diu...
I això, clar, quan arribes a casa...
el
dinar, el més calent és l'aigua.
Sí.
Fixeu-vos que a mesura avança la sèrie, ja tenen un quadre al menjador, tenen una casa espectacular. Sí.
Tots són cases
maques. Tots són cases
maques. Això m'agrada molt veure això.
Són anglesos, Són anglesos.
Aquesta sèrie...
Doncs això sí que és
bonic. I la campinya també es veu, que és la casa dels pares.
Ah, doncs això és preciós.
Home, Sussex, allò que ells...
Tenen moqueta en herbàter o no? Perquè això és molt típic d'inglès.
No, és una cosa ja més actualitzada.
Ah, bueno.
Tenen un quadre al menjador on fixeu-vos que és una... certa alegoria del que serà l'argument de la pel·lícula.
M'estàs dient? El menjador de casa?
El menjador de casa, el saló.
Que no has vist
el quadre.
No l'he acabat tot.
No has vist el quadre.
No?
El quadre te'l comencen a ensenyar a mesura que avança la sèrie.
A casa d'ells hi ha un quadre.
Hi ha un quadre, molt bonic, a la sala d'estar, on es veu una dona arreglant com la corbata del marit, i el marit té la cara esborrada. I és, en certa manera, la manera d'explicar-te que aquella dona no sap o no coneix, en realitat, qui és el seu marit.
Fixa't quin simbolisme.
Ara més em faltava això. Ara ve de mi.
Un altre detall. Estan esmorzant, tota la família ideal i perfecta.
Hi ha fills, nens petits.
I hi ha la mainadera que, com us diria, té un paper més simbòlic que participatiu en l'acció. I quan ells estan bevent amb la tassa, saps allò que tothom té tasses diferents, aquells clàssics?
Sí.
Ell, el dibuix que té a la tassa, és un llop.
Fixa't.
Per tant, no és el xaiet aquest que ens ensenyen, sinó que hi ha aquest llop, volguem dir...
Fixa't, ara m'ho faràs mirar, el quadre i la tassa.
Home,
i la mainadera a mi em fa patir. Insisteixo que jo no l'he acabat, perquè he pensat, si aquest home és realment un depredador... Hi ha moltes escenes que només es fa amb la mainadera. Dic, a veure si la mainadera encara que
tindrem aquí un problema. T'explico perquè he patit jo i t'explico la gràcia de tot plegat.
Sí.
I és, la protagonista d'aquesta sèrie és l'actriu Sienna Miller, que la Sienna Miller va patir una experiència semblant a la que s'explica la sèrie.
Fixa't.
Ella, al principi dels anys 2000, era la parella de Jude Law. I el Jude Law... li va posar les banyes amb la mainadera dels seus tres fills.
Fixa't.
I la Sienna Miller va quedar exposada públicament i els mitjans la van considerar com la segona Lady Di. La van culpabilitzar amb ella de la infidelitat del Jude Law, la perseguien els paparazzis pel carrer, el diari The Sun va començar totes unes investigacions en què van hackejar el seu mòbil...
I per què havia de ser culpa seva, la infidelitat?
Perquè és la societat britànica masclista que van decidir exprimir aquella història i, a més, es van aprofitar de l'escàndol per investigar-la amb ella. Fins al punt que el Desant va publicar, va accedir als seus informes mèdics, van descobrir que estava embarassada abans que ella ho expliqués al pare de la criatura i a la seva família, de la pressió social que va patir va tenir un avortament. Jesús. Per tant, la seva vida es va capgirar. A més, en aquell moment ella estava fent teatre a Londres i li costava molt sortir a l'escenari on 800 persones de públic sabien el que li estava passant a la seva vida. I després es va descobrir durant el judici que els representants de Jude Law havien consentit totes aquelles investigacions i havien demanat al Desant que s'inventessin que ell havia tingut una relació sentimental abans que el Jude Law, perquè així ell no quedava tan malament, la seva imatge no sortia tan perjudicada.
Ella ho fa molt bé, eh? Ella ho fa molt bé.
Ella ho fa molt bé, i ella sembla que ha aprofitat totes les emocions i tots els sentiments que va patir durant aquesta època per explicar aquesta història que no s'assembla a la que us he explicat, però que, com que la pressió social i la sensació d'engany permanent i d'estar amb una persona que després te n'adones que no és qui tu t'imaginaves
que era... I que t'ha enganyat amb altres coses.
Et
va caient la vena dels ulls. Veus? Sabeu quan tu tens una vida i veus, perceps les coses d'una manera i de cop hi ha alguna cosa que et fa fer un clic i de cop dius... Mira, ostres,
si li arriba a caure avui, li hauria caigut la mascareta i la vena a la vegada.
I això és el que t'està intentant explicar la sèrie. Com és el procés de caure aquesta vena dels ulls? I hi ha un relat sobre el consentiment sexual, però hi ha una història que té a veure amb quins són els privilegis d'aquesta classe alta britànica, aquests homes que funcionen com a manada, que s'han conegut a la universitat, que formen com una mena de secta de protecció entre ells, i quins són els seus codis de conducta i com tu t'adaptes a aquesta manera, a aquestes masculinitats. Juga també amb com les diferents generacions percebem aquesta masculinitat. Hi ha una fiscal que investiga tot el cas i té un ajudant, una advocada més jove, que percep les històries a vegades d'una manera molt diferent a com, i ella se n'adona de dir, ostres, jo això potser m'hi he acostumat perquè generacionalment m'han educat d'una manera, i en canvi aquesta noia, que és més jove, té una mirada molt més estricta sobre el que ha passat.
No? Fer una cosa que això a vostè li agradarà, al principi em va destirotar una mica, però ara m'agrada, que tu estàs en el judici i de cop i volta et trobes transportat, els acusats estan en el lloc on passen les coses. Per exemple, vostè està declarant allà al banc dels acusats i de cop
i
volta...
Es veuen les imatges...
Apareix l'ascensor al darrere, que és on hi ha una de les... De fet, la trobada sexual entre els dos protagonistes. I ell està assegut allà de cop i volta i té l'ascensor al darrere.
És com si el record... és una manera
apareguessin les coses, apareixen.
És com t'arriben la sensació de transmetre aquesta sensació de record, de transportar-te als llocs. Les escenes estan molt ben connectades perquè a vegades un cop et porta al passat.
Sí. La dona d'ell es transporta com dins d'aquest ascensor i veu la relació entre ells dos.
Lo que me pasa a mí, yo veía ahora un surtidor y veía la meva ex con el de los palos de selfie que estaba ahí en la Fontana Trevi.
Ara sí que hi ha una cosa que no tolero, la càmera lenta.
Estic d'acord.
Hi ha moments de càmera lenta que dius, però ara perquè hem de fer una càmera lenta aquí.
Són els moments de tancar l'episodi. Fixa't que a mi també em sobren aquesta mena d'efectes especials a l'hora de tancar l'episodi, que jo crec que ho fan perquè vegis el següent, saps? Perquè no marxis.
Amb ell li donen una mala notícia, amb ell, el presumpte violador, i ell cau a terra a càmera lenta. Com d'haver rebut un impacte emocional.
Com si fos una bomba.
Com una moviola. Una moviola
expansiva d'una bomba.
Com si sabeu allò de Matrix, que s'ajupia perquè li passés la bala per damunt, doncs aquell mateix efecte.
Hem de dir que ell és l'actor, és el Peter Quinn de Homeland.
La Carrie el va desquiciar, pobre.
No ho fa gaire bé. Té aquesta cara d'ensumar merda, però jo trobo que està bé una cosa. Per una banda, té aquesta capacitat de ser el marit atractiu i el polític atractiu, però d'altra banda, té aquell físic que no et sap greu pensar que és un capullo.
I per què m'hi mira a mi?
Perquè ha dit com vostè.
Però això a mi el que em fascina... O sigui,
És que estàs tan com a
aquesta sèrie, per què pot ser bona i dolenta a la vegada? Perquè hi ha moments que és molt dolenta.
Hi ha moments que és dolenta,
però és dolenta
que
és... Però és dolenta de nassos, eh? És que és, que, perquè jo estic... Perquè és la una de la matinada i m'estic mirant això.
Però a veure, dolenta, no estem parlant de les sèries dolentes, de les sèries dolentes que hem vist.
No.
Perquè et demana un, acceptar unes coses que a la vida real et costaria comprar-les.
I veus el Parlament Britànic per dins.
Això és bonic.
Un munt d'escales.
Hi ha alguns moments que sembla una mica Harry Potter.
Sí, també, també. Perquè és com si pugéssim per dins del Big Ben.
Això m'agrada molt.
Van pujant escales amunt i avall.
Això és preciós.
I donen a entendre com a dalt del Big Ben, com si hi hagués una sala de te.
Home, això ho hem vist altres sèries.
Ah, sí.
A veure, allà dalt, sí, que és quan es troben tots.
Allà al campanar hi ha una sala de te.
Bueno, el campanar.
Bueno, clar.
Sí, un menjador elevat.
Sí, allà
dalt
de tot.
És com si fos el menjador del Parlament.
Però només, jo m'hi vaig fixar, només poden prendre el te, no es pot menjar allà. No, això... queden, no queden per dinar. Ho vaig mirar, oi, això?
Sí, queden per prendre el te. Tens el rellotge allà posat? Veus el rellotge?
No, no es veu el rellotge, però es dona a entendre que van pujant escales, i a tocar del Big Ben hi ha una mena de petit restaurant.
Però allà només poden estar 29 minuts. Quan acaba de sonar en punt... Fins abans que soni dos quarts, perquè si no deuen quedar tots sordos allà sota les campanes d'allò.
Jo no sé si és exactament el mateix lloc, però jo ho vaig interpretar així. Jo perquè ja... pujava una torre amunt.
Amb l'ascensor, no? Sí. I aquest sí, sí. Ella l'ha d'agafar per quan queda per dinar amb el seu home, després de tot el que ha
passat. Ella sap que ella ha tingut una relació extramatrimonial a l'ascensor, i ella... Què passa? Que el va veure a la feina i què ha d'agafar l'ascensor?
Que això és una mica desafortunat per part d'ell, que dius, home, ja hi haguessis pogut pensar també, noi?
Bueno, perquè... No, perquè
clar, va, veure, però si
no, però és que es veu que es van enllitar per tota la feina, eh?
Què dius?
Sí.
Que això ens connecta amb totes aquesta doble moral del Parlament Britànic i de tot allò que hi passa, que si droguen i tenen sexe, o sigui, es passen, o sigui, és una vida... Una vida molt
fructífera. I surt el senyor Marcelí en un moment de la sèrie,
sí?
Surt vostè,
ah,
que li diuen a l'home protagonista.
Sí.
Això passarà. Això, res.
Sí,
això, a veure...
Ara és el moment...
La dona ho perdona, sí. Perquè, a veure, una patinada no passa res per una patinada.
Això no és res. Això.
Diu, una...
O dues, fins i tot.
No, diu, una no passa res i la segona al carrer.
Una no passa res i la segona al carrer, efectivament. Doncs n'havíem de parlar d'una altra, però com que aquesta és tan fascinant, ens hem quedat amb Anatomia d'un escàndalo a Netflix.
Doncs l'altra la deixem per la
setmana que ve. La deixem per la setmana que ve, i si voleu anar escrivint sobre què us ha semblat aquesta sèrie, si us ha fet dormir més o menys, aquí estem.
No, però estàs entusiasmat.
És que és un problema, perquè és bona i dolenta a la vegada.
Això ella va molt guapa, està molt ben vestida, les revistes de moda han sucat pa amb tota els modelets que porta.
Està bé, perquè ho té tot.
Bona i dolenta, efectivament. Mònica, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Demà a les 3 hi tornem. Fins demà. Adéu.